La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-li les portes a una actriu de luxe, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de l'actriu Zoe Stein, recentment nominada als Premis Goya com a millor actriu revelació pel seu paper a la pel·lícula Mantícora. La nostra convidada d'avui està al centre de totes les mirades per la seva aparició com a actriu protagonista a la sèrie La Chica Invisible. Una sèrie de 8 episodis de menys d'una hora, dirigida per Tito López Amado i Aritz Moreno, que s'inspira en l'exitosa trilogia homònima de Blue Jeans i que des d'avui mateix ja podem veure a la plataforma Disney+. Sense fer massa spoilers, la sèrie gira al voltant de la vida de Miguel Ángel i la Julia, un pare i una filla que es veuen envoltats en la investigació de l'assassinat d'un adolescent durant les festes d'estiu a Càrdena, un poble fictici d'Andalusia que es convertirà en l'asfixia en escenari en el que tots els seus habitants del poble són sospitosos. És per això que per descobrir tots els detalls d'aquesta sèrie i preguntar quin repte ha suposat per la nostra convidada d'avui formar-ne part, ja podem saludar a aquesta hora l'actriu Zoe Stein.
Zoe, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt contenta d'estar aquí.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa?
Igual se quedó sin batería.
Esto es un pueblo, mi teniente.
Hay mal ambiente. Hoy la Virgen está llorando.
Los primeros días son decisivos. Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillemos.
La policía quiere hablar con los profesores de Aurora.
No estarán sospechando de nosotros, ¿no?
Es que solo ve sospechosos. Son incapaces de ver vecinos, amigos.
¿Crees que fue su padre? Se sabe qué hacía en el instituto a esa hora.
Julia, yo entiendo que necesites saber, pero olvídate de que yo llevo el caso. Es confidencial.
Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar.
Zoe, La Chica Invisible, tot just fa unes hores que s'ha estrenat aquesta plataforma Disney+. Com ho feu, això? Tu l'has vist, tota la sèrie, ja?
No.
No, eh?
He vist 2 capítols com tu.
Sí?
O sigui, imagina't, sí. Estic molt nerviosa avui, de veritat.
Orgullosa d'aquests 2 capítols que has vist o no?
Sí, molt, molt. La veritat és que la primera vegada que els vaig veure va ser emocionant perquè no era conscient de la feinada que havíem fet, saps, d'alguna manera? Un rodatge és molt diferent a el que després veus com a resultat, no? I en aquest cas sí que vaig estar orgullosa de dir m'agrada molt el resultat i com ho han portat.
Ara, parlant fora de micro, et deia, és una sèrie que jo no sabria ben bé com definir, perquè si em diuen que és un thriller, que ho és, jo crec que es queda una mica curt. No sé si té elements de terror, de tensió, no sé com dir-ho, no?
Sí, sí, jo la definiria, òbviament, com un thriller psicològic. El Dani Grau, que és el que fa del meu pare, també, i jo ho parlàvem en moltes entrevistes, que el thriller i el crimen és com el rerefons, realment, perquè la història va, sobretot, d'un pare i filla i la relació que tenen ells dos. Llavors, no és només d'un thriller i, aquí és l'assassí, sinó que també hi ha un treball com molt profund dels personatges. I això que deies tu abans de terror... clar, no diria terror, però sí que és veritat que el que hem parlat abans, la sèrie sí que està feta d'una manera que et fa com, ja, fa com por. Hi ha com una tensió que no és tant pel que passa, potser, no? Sinó més el format del resultat, de com ho han treballat, és a dir, del so. El so és una passada, està molt treballat. Els plans, l'estètica visual és molt maca i molt potent, i això jo crec que com a espectador potser et fa encara entrar més en aquesta cosa de thriller constant, no? I com de misteri. Sí.
Deixa'm preguntar-te com arriba Zoe Stein a aquesta sèrie.
Doncs per un càsting. O sigui, jo ja havia rodat Mantícora, però en cap cas sabien que jo havia rodat Mantícora. Vull dir, era molt desconeguda encara en aquell moment i simplement va ser com un càsting més. I res, vaig anar a Madrid, vaig fer el càsting, va anar molt bé, després vaig fer un altre i tal. I bastant ràpidament em van dir que el personatge era meu, sí.
Volia parlar-ne després, però m'ho has deixat enzafat, això. M'has dit, era prou desconeguda en aquell moment.
Sí.
Arran de Mantícora ja no tant?
Home, òbviament no tant. No noto cap diferència en el meu dia a dia. Vull dir, no soc famosa ni molt menys, no?
Doncs espera't, perquè això s'estrena avui a Disney+. Sí, que pot arribar...
Bueno,
no?
Sí, ja veurem.
T'esperes, però... això?
No ho penso, però òbviament és una cosa que pot passar, però espero comportar-ho amb calma, perquè no és com la meva prioritat, no em fa moltíssima il·lusió tampoc aquesta cosa de la fama, vull dir, com no és el que vull realment, no? Uh-huh. Jo el que vull és treballar i fer, no?, la meva carrera, que és el que m'agrada interpretar. Ja m'he perdut el fil, perquè m'estaves preguntant.
Preguntava com havies arribat tu a aquesta sèrie, em deies que sí. fent el càsting, òbviament, i el primer dia que t'arriba el guió?
Estava nerviosa perquè pensava, buah, és que sóc la prota d'una sèrie, saps? Uh-huh. Era com una pressió. Però molt ràpidament vaig agafar com l'adrenalina típica que agafo quan llegeixo un guió i tinc moltes ganes d'un projecte, i llavors ja va fluir tot molt en el moment també en què ja em vaig trobar com amb els directors, amb el Dani i amb els altres actors, i vam començar com a llegir, com a parlar molt, i llavors en aquell moment ja tot l'agòbio primer se me'n va anar, sí, però molt contenta. El primer cop que vaig llegir jo estava com amb moltes ganes, sí.
Si parlem de Zoe Stein com a actriu, clar, l'hem vista fent papers a Mardis a Pereaude, Pesos a l'aire, en pel·lícules com Mantícora. És justament el teu paper en la pel·lícula Mantícora el que et porta a la nominació als Premis Goya com a millor actriu revelació. Fa dues setmanes. Sí. Com ho vius, això?
Ho he viscut bé. És com que... No sé com explicar-ho. M'imaginava de petita com... Uau, els Goya, no? Com... T'imagines com algo... I després estàs allà i ets tu mateix i no ha canviat res del tot, saps? És com una sensació molt rara, vull dir, estic contenta, estic agraïda, i el que deies abans, no?, com que ara soc més coneguda en el sentit de que, per exemple, els Goya, la nominació als Goya m'ha donat com l'oportunitat òbvia de que molta gent important de la indústria em vegi. Uh-huh. Llavors, això és sobretot el que a mi em fa feliç, no?, com que saber que tinc més visibilitat ara i que això em pot obrir portes, que això per mi és l'important.
Et va fer rabieta no guanyar-lo?
No, rabieta no. Què va? Vull dir, anava molt preparada de saber que era un any molt complicat perquè totes, la majoria, sobretot, érem en revelació, som un personatge protagonista i havien fet feinades. Vull dir, com que era un any no, molt difícil en aquest sentit i molt poderós. Llavors, no em va fer rabieta. Altres coses sí que em van com sorprendre una mica, no, dels Goya, d'alguns premis, però bueno, al final són premis i s'ha de saber portar de la millor manera, perquè és relatiu tot.
Si no erro, tu arribes a Mantícora perquè Carlos Bermud es fixa en tu després de veure't en un curt.
Sí.
No?
Forastera, Forastera. Lucía Leñar. Sí.
Exacte. Creus que Mantícora és el que... És el teu gran boom a la carrera? És a dir, el que et llançarà a tots els projectes que encapçalaràs, no?
No ho sé. No tinc la resposta a això, però sí que espero que Mantícora sigui una mica el salt a que m'obri més portes ja constantment. Sí que ho espero. I ja sí que a nivell personal, per mi sí que ha significat un canvi Mantícora, a nivell personal com a actriu i també com a persona, perquè ha sigut com un projecte únic on he tingut la possibilitat de treballar amb Carlos Bermud, ha sigut com un boom per mi, com un clímax a nivell interpretatiu. Llavors...
Com ho has viscut tot plegat? És a dir, com ho has gestionat tot plegat? Perquè, clar, és... Mantícora, que roda, si no erro, fa dos anys, aproximadament.
Quan tenia 20, sí.
Però s'estrena ara.
Sí.
T'arriba la nominació al Goya, s'estrena ara aquesta sèrie que veu acabar de rodar també, si no erro, el juliol.
Sí.
Clar, tot com molt de cop, no?
Sí. Bueno, tot molt de cop, les promocions d'aquests dos projectes, però a nivell de feina no és tant de cop, perquè per mi Mantícora va ser, com t'he dit abans, com, no sé si dos anys o un any i mig, com ja fa un temps, i després vaig estar com molts mesos també sense fer res. Vull dir, a veure, Mantícora vaig acabar el juliol, o sigui, com de juliol... Vaig estar com 6 mesos, 7, sense fer res. Vull dir, com que dona la sensació, no?, com que ara està sortint tot, però no, vaig estar 7 mesos entre cada projecte sense cap curro. Uh-huh. I després Xica Invisible, juliol acabo, i des de llavors tampoc he tingut feina, però bueno, he fet la promoció, que sí que és part també de la feina.
Sí, com sigui, avui estem parlant amb l'actriu Zoe Stein, que tot just fa unes hores la podem veure a la plataforma Disney Plus amb la sèrie La Xica Invisible. Zoe, abans ho dèiem, en aquesta sèrie et poses a la pell de la Júlia, una de les màximes protagonistes. jo sóc dels que no vull fer cap mena d'espoiler d'aquesta sèrie, molt perquè bé. És una sèrie que s'ha de veure, però sí que et vull preguntar qui és la Júlia, com definiries el teu personatge?
La Júlia és una noia que arriba a un poble d'Andalusia amb el seu pare. És a la casa dels seus avis, o sigui, a les arrels de la família, però ella no se sent d'allà. Es sent sola, està una mica desubicada. És una noia també molt independent, que això sorprèn una mica, no? Sobretot amb el seu passat venint de que fa com un any i mig o així la seva mare mor. Uh-huh. Llavors, pare i filla venen de també un dol molt gran. Llavors té com molt dolor dins, però té una capa que la fa ser molt independent i molt forta. I a la vegada també molt valenta, crec, que és una noia molt valenta i molt especial en el sentit de com veu les coses, com la seva visió de la vida i de la gent. I això també fa que tingui com una memòria fotogràfica que es barreja, que això al final també té una part important pel cas, no pel crim, que fa que vegi les coses diferent. O veu coses que la resta potser no veu. Uh-huh. I també té molt una part més de temple, com no, però a la vegada molt de temple, però és molt cabezota.
Sí, és punyetera, eh?
Sí, és molt cabezota. Fins i tot et diria que massa, perquè això després la porta a punts que no... Bueno, que patirà, llavors...
Que no m'explicaràs perquè vull acabar-la.
No, clar, és això. T'estic donant aquí com mig adjectius del personatge, com per... Però...
No, que està molt bé. A més, és una sèrie que m'agrada molt, deia, perquè, i ho explicaves, darrere a fons hi ha aquest crim, sí, però no va només d'aquest crim, va de la relació d'un pare i la filla.
Exacte.
I jo crec que va encara de més, que és la relació entre adults i adolescents o joves, sense tractar els joves... amb certa inferioritat respecte als adults.
Sí, totalment.
No, una mica
sí,
així.
Sí. Sí, això ho parlàvem en altres entrevistes, que vull dir que hi ha molts temes que es tracten en aquesta sèrie. I un d'ells sí que és veritat que fa que els adolescents siguin tractats com a adults, diríem. Per això també es diu, no, diem, no, que la sèrie és per un públic adult. Però adult ens referim d'adolescents a pares. Vull dir, com que la família ho pot veure. No em refereixo a adolescents superpetits de 13 anys, però em refereixo a l'edat, no, que fan els personatges també a la sèrie joves. I ho trobo que és algo molt guai, molt poderós, que es tracti així. Igual que també hi ha molts altres temes, com... no sé, les relacions sexoafectives que sorgeixen a l'adolescència, les pors també, el bullying, el masclisme... Vull dir, com hi ha molts temes que es van tractar.
Hi ha molt masclisme implícit, no?
Sí. També molts... O sigui, a la sèrie sí que és veritat que també fins i tot hi ha seqüències, no, que ho pots notar, però que tampoc no s'està dient verbalment això és masclista, sinó com estàs mostrant com una societat que és així i que existeix en el nostre país i que també tenim moltes cultures que venen d'un masclisme, no? Llavors...
Ara m'ho deies, el teu company de rodatge és un actor indiscutible com Daniel Grau. Com ha estat rodant amb ell?
Molt bé. Sí.
Has fotut un somriure d'orella a orella, eh?
No, vull dir, perquè ha sigut com molt fàcil, vull dir, com és un actor que té molta tècnica, i això es nota. Jo venia de rodar menys, no de rodar menys, em refereixo com de rodar menys i de menys seguit, no? Per mi era com un gran pas a aquest rodatge, i ell té molta tècnica i té molta facilitat en set, es nota que té molta pràctica. I tenim energies molt diferents, però això ens va ajudar molt també com per crear aquesta relació pare i filla, perquè els dos tenim també una energia molt diferent, el que és el pare i el que és la filla. I vam parlar molt, sobretot amb el Tito i l'Aritz, que són els directors, i teníem també bastanta llibertat amb el guió, com no em refereixo a improvisar, però sí que podíem canviar coses, parlàvem de les seqüències, i això donava com un pes a poder els dos també crear els dos personatges de manera conjunta. I amb això va funcionar molt bé, crec.
Ja sí, explico, perquè la Zoe, tu vius a Barcelona? O ets de Barcelona?
Sí, visc entre Barcelona i Berlín.
Val. Dues grans ciutats europees, val? I això s'ambienta en un petit poble d'Andalusia.
Ja. Yeah.
Com t'hi trobes a l'hora d'afrontar-ho, això? Perquè, clar, suposo que canvia molt la dinàmica.
Sí, canvia molt. Clar, per mi va ser un canvi molt bèstia, sí. Al principi em va costar, no ho negaré, em va costar perquè... jo soc una persona, crec, bastant de ciutat. O sigui, això és així... i Sevilla és preciosa, vull dir, sí. Hi ha com una festa i com una energia increïble, que això al final és el que em va enganxar i em vaig sentir molt còmoda.
Sevilla i a Carmona heu gravat.
Sí, però jo, clar, gravàvem a Carmona, però vivia a Sevilla. Uh-huh, llavors la meva vida, no?, va ser més a Sevilla. Uh-huh. Carmona era més rodar i llavors tornaves, no? Però és veritat que... Com deia, soc molt de ciutat, llavors ho disfruto molt, però hi havia un moment que dic, ja sé, ja he vist tots els carrers, ja no sé què fer, saps com? O sigui, a mi em passa aquesta cosa, però molt, molt maco i molt bé, vull dir, com...
Et preguntava com era treballar amb Daniel Grau, evidentment vull preguntar-te com ha estat treballar també amb Tito López i Aritz Moreno.
Increïble, vull dir, com molt, molt feliç, com molt feliç, de veritat. Jo no els coneixia abans, però la veritat és que va sorgir com la relació com molt, molt fàcil, no? Ja quan vam començar amb assajos i tal. I és molt guai també perquè els dos tenen relació, o sigui, perdó, tenen maneres de fer molt diferents. Uh-huh. I això ho trobo superinteressant, quan tens com dos directors molt diferents i t'has de com amoldar també, saps? Com a actriu. Hosti, també has de...
Un, fes això i això...
No, ah, vull dir com... De maneres de dirigir, de maneres de fer, de parlar, saps? Com uh-huh. Tot. L'aire, no?, que té una persona, l'atmosfera que porta, llavors... Però, bueno, és com saber-ho portar, com saber com portar-te amb els dos directors, que tenen les seves maneres, però tot era molt fàcil de poder parlar, també com de... No sé, no m'agrada això, tal, i si fem tal? Com molta llibertat, com de parlar amb ells amb confiança. Uh-huh. I això és molt guai. I també s'agraïa perquè jo notava que eren directors que volien aportar, que no estaven allà com fent una feina i prou, sinó que tenien ganes i que volien provar i que volien ser valents amb les seqüències o la manera en com enfocar una seqüència. Llavors, quan veus això és molt maco, perquè veus que és un equip que té ganes de treballar per aquesta sèrie.
Per cert, que abans ens ho deia la Núria, és una sèrie, la xica... Invisible, ara no m'ho recordo, l'absurd mental. La xica invisible, que es basa en el llibre de Blue Jeans.
Sí, sí.
Te l'has llegit, tu, o no?
Jo no me l'havia llegit, no. M'havia llegit altres llibres del Blue Jeans, sabia qui era, per tant, però m'havia llegit les seves novel·les romàntiques, diguem. I quan vaig fer el càsting vaig dir, bueno, me'l llegeixo, i em van dir que no.
Que no?
Que no, perquè... No volien, jo crec, que entrés ja amb idees, com... Bona. Volien com que anés de zero.
Us has assessorat, però, d'alguna manera?
Del llibre?
Sí.
Sí, obvi. Sí, òbviament. Eh? Vull dir, com conec també el Blue Jeans, uh-huh. O sigui, com... Òbviament, sí. però com que la història ja comença amb un canvi molt fort, que és la mort de la mare, que en el llibre no passa això, ja crees uns personatges diferents. Vull dir, com... Ja el començament de la sèrie és diferent, perquè els personatges comencen amb un punt molt diferent a el que és el llibre. Per tant, era molt necessari com crear de zero, en aquest sentit.
Mm-hmm. És una sèrie que consideres només per adults? Perquè ara ho dèiem, que la visió del jove és agafada també des d'una visió adulta.
Sí.
Per tant, no sé si això treu punts a que el públic potencial també sigui el públic adolescent, el públic jove.
Mm-mm.
O no, o això ho referma, eh? És que... una sèrie que ens tracta com adults per fi.
Home, referma, no? Vull dir, com jo crec que tots els adolescents tindrien ganes de veure sèries on també són tractats com de manera més adulta, on també hi ha escenes com... on hi ha una conversa potser entre amics, no? On darrere fons potser hi ha un dolor molt fort entre ells o no. Que no és només tot molt banal, uh-huh. Diguem, no? Que hi ha moltes sèries juvenils que crec que són més banals en aquest sentit, no? Sí, és veritat. Llavors, trobo que és encara més interessant que sigui així.
Ho dèiem abans, venies de Mantícora, com a una vena de thriller obscur, també. Ara ens presentes aquesta sèrie, que també és un thriller obscur. Et sents còmode amb el gènere?
Sí, 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 totalment.
O sigui, és el teu gènere?
No, jo no, això eh? No, perquè no vull que m'encasillin, primero, perquè acaba todo de empezar. Llavors és com, òbviament no vull dir que tinc un gènere preferit, perquè per mi l'important és treballar com a actriu i treballar en projectes que m'interessin, que m'aportin alguna cosa, jo créixer com a persona i com a intèrprete, i que m'és igual el gènere que sigui. Vull dir, al final, l'important per mi és la història i el personatge i el treball que tu puguis fer. Així que... jo oberta com a qualsevol gènere a nivell interpretatiu. Després jo com a pública espectadora és una altra cosa. Mm-hmm. Per exemple, a mi el terror no m'agrada, saps? No? No, com a espectadora em fa molt mal rotllo. Jo ho passo molt malament.
Va, tot just avui s'ha fet oficial la primera temporada, però esclar, els llibres són 3.
Sí.
La sèrie seran 3?
Ah, ara primer s'estrena la primera i ja després veurem.
És que m'agrada punxar.
Ja, òbviament. Vaig preparada.
Les temporades no seran 3?
Ah, ja veurem.
Qui d'aquí no la traurem? Ho veurem, però jo crec que sí, perquè serà una sèrie d'èxit. Ja ho veureu. No volia explicar gaire de què anava la sèrie perquè la gent la miri, però sí que et vull preguntar, que et facis autobombo i li diguis a la gent per què ha de mirar una sèrie com aquesta.
Val. Jo crec que l'han de mirar perquè, com estàvem parlant fins ara, és un thriller, primer de tot, que això ja de per si crec que enganxa, té el puntillo de que enganxa la gent i la gent té ganes de veure alguna cosa on es senti enganxat i vas d'un capítol a l'altre i et passa volant. Mm. I, per altra banda, perquè té alguna cosa diferent a moltes altres sèries, considero. El nivell, el format, crec, com a nivell estètic, a nivell visual, a nivell de so, és una sèrie molt treballada, quasi amb un punt cinematogràfic, uh-huh. amb un tempo que pot semblar lent, que no, potser no estem del tot acostumats, però que té com un run-run interior dels personatges que et manté com amb una intensitat i amb un misteri constant.
Les mirades
sí,
són
les mirades, també hi ha silencis, vull dir, uh-huh. algo diferent que potser és això, que no estem del tot acostumats, però em sembla preciós que s'hagi fet una sèrie així, perquè em sembla com atrevit. Això ja és per mi de lo més important. I després també perquè considero que és molt maco veure la relació pare i filla, la construcció que es fa dels personatges, que fa que sigui també una sèrie psicològica, llavors, uh-huh. i que no es quedi només en un crim i punt.
Joera, m'ho deies, acabes de començar. Costa començar amb una carrera com aquesta?
No. Costa no. Jo soc molt afortunada. Crec que costa si no et surt cap feina i et diuen sempre no als càstings. Jo no em puc queixar de res. Soc molt afortunada amb com m'estan en tot. Per tant, més que costar, pot costar el fet de que soc molt jove i és molta pressió, no? Com que hi ha moltes coses que, uh-huh. que són potents i que al final doncs, tenia 20 anys, estava fent Manticora i és com un curro molt bèstia i molt intens. Però això al final era el meu somni i jo estic feliç fent això i no sento cap mena de por o de malestar. Per tant, no, la paraula no és costar. Jo ho disfruto.
Em deies, però pot costar perquè sóc molt jove. I encara més pot costar perquè sóc molt jove. Ara et fotrem un jardí, eh?
Vale,
quan sóc conscient. Pot costar perquè sóc molt jove però també sóc dona?
Sí i no.
Et fa por la pressió estètica?
Sí, òbviament vivim en un... És que la pressió estètica està. Vull dir, és que està tot el rato ja n'hi ha. Sobre si ets actriu. Vull dir, sí, estamos metidos en el marrón, que òbviament no és el que em fa il·lusió i no ho he decidit, no ho ha decidit ningú, no, voler estar-hi. Però sí, suposo que... Jo és que, clar, en aquest cas sí que és veritat que jo estic dins del prototipo, no? Com del prima, no? Cara mona, el que diuen. Llavors, clar, jo en aquest sentit, no? Puc tenir, sí, més problemes a nivell de... Si em donen pues, personatges que vas a un càsting i notes que són sexualitzats, saps? Uh-huh. Que això jo ho he vist algun cop o que penso, mare meva, que és aquesta seqüència. I, òbviament, doncs, no vull fer-ho, saps?
A mi has dit que projecte... no, algun projecte, ja?
Sí.
Sí, eh?
Sí. A mi si hi ha coses que no veig com a moralment, com a persona, dic, pues no. Mm-hmm. O sigui, no, prefereixo estar d'acord amb mi mateixa, amb el que faig. Llavors...
Una altra de les coses que m'expliquen molt les actrius, els actors que venen en aquest estudi i m'interessa molt com ho viviu, és que és una professió difícil per això, perquè esteu pendents dels projectes i no sempre acaben sortint, etcètera, etcètera. Com ho gestiones, això, sent tan jove?
Doncs m'agrada aquesta pregunta perquè crec que és guai parlar-ho, no? Perquè molts cops no es fa aquesta pregunta i em sembla guai que es faci. Perquè és important que la gent se n'adoni, com mostrar també una realitat. Clar, jo vaig començar amb 10 anys, per això potser també no he començat fa 2 anys, sinó que amb 10 anys vaig començar i vaig anar molt lentament. Vull dir, va ser un procés com molt llarg i vaig rebre també molts nos. I jo patia molt. Jo patia molt perquè era el meu somni des de sempre. I ja potser amb 15 anys vaig fer un càsting que era molt gran, molt important, i em vaig quedar a les portes. Llavors, m'he quedat a les portes molts cops. I és difícil de gestionar, sobretot les primeres vegades on et sents com més petita, no? En el sentit de que no has tingut les oportunitats i dius, vale, un altre cop que no em volen. Com, què costa gestionar-ho emocionalment? Has d'agafar força.
Ara em plantejo, què costa més de gestionar? Un no, o els nos que t'hagis trobat, o un sí de Carlos Bermud, per exemple?
Home, és que no, perquè no és costar la paraula. Clar, amb el Carlos
Bermud...
Estic
dient costar tota l'estona i sempre estàs dient no,
clar,
és costar,
no és costar. A Carlos Bermud el sí és felicitat màxima, saps? O sigui...
Clar, però la gestió tampoc deu ser fàcil. Hòstia, ara em cria aquest monstre al cinema...
Que va. O sigui, jo trobo fàcil en el sentit... O sigui, jo estava encantada. Vamos a por... O sigui, m'esteu donant l'oportunitat, por fin, pues ahora voy a currar. Ay. O sigui, com, ahora puedo currar, gracias. Obvi, saps? Vull dir, no tenia gens de por.
Zoe, ara què vas a currar? Del que es pugui dir. Projectes entre mans?
No sé.
ni un, me'n pots dir?
No. De veritat, eh. No et pensis aquí que tinc ahir l'agenda...
Tens l'agenda plena?
No, que va.
No?
No.
Encara. Zoe Stein, actriu protagonista de la nova sèrie de Disney Plus, La xica invisible, que s'estrena avui i que la podeu veure en aquesta plataforma. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Perdó,
gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Un plaer.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. les coses quotidianes, amb David Balaguer.
I quina alegria, quina felicitat tenir converses com aquesta amb actrius tan joves i tan prometedores com Zoe Stein. I quin plaer, quina felicitat, quan passen 6 minuts de 4:45 de la tarda, poder dir David Balaguer, què tal, bona tarda.
Bona tarda, un dimecres més.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan.
Núria Ros, bona tarda de nou.
Bona tarda.
David, de què ens parles avui?
Mira, avui volia parlar de cuinar.
Oh.
El verb cuinar, cuinar. Sí. És perquè sí. És un tema interessant. Ja veuràs que aniran sortint moltes coses d'entrada. Sí. Jo ho veig, clar, jo, personalment, parlo per mi, perquè sé que hi ha molta gent que li agrada i li fascina cuinar.
A mi m'agrada molt.
Veus, a tu t'agrada? Sí. De fet, és una pregunta que us faré ara a tots els que sou aquí a la taula, però per mi és un suplici.
Sí?
I a més és un antic suplici inevitable, perquè evidentment en algun moment t'has de cuinar alguna cosa.
Estaria bé.
Perquè necessites subsistir, necessites menjar, i no pots anar invertint només en restaurants. Bé, si ets milionari, potser
clar,
sí. No hi haurà una mare que tota la vida t'estigui cuinant,
ara.
Tot i que de vegades vas i recorres a ella perquè et faci tàpers i tal. Sí, està molt bé, però en algun moment, inevitablement, tu hauràs de cuinar.
Sí.
Això és un... I per mi és un suplici. Però és el que comentàvem, per uns altres és un entreteniment, fins i tot un hobby,
sí.
Una activitat enriquidora, no? I llavors he arribat a la conclusió que el món es divideix entre els que no els agrada cuinar i els que sí.
Sí.
És una divisió. Que
els que sí ens posen un mot que a mi no m'agrada gens,
Quin és?
Cuinetes.
Ah, cuinetes.
Tu ets cuinetes?
Cocinitas.
Oh,
sí.
No m'agrada gens això, a mi,
Per tant, a tu t'agrada cuinar?
Sí.
Molt bé.
Sí,
tenim
un... Però a més, amb... jo no dic que cuini bé, Però sí, és veritat que sóc molt organitzat. Allò de tallar-ho tot petit abans i reservar-m'ho, i llavors començar a cuinar quan està tot preparat.
Llavors t'hi estàs estona, quan
t'hi
poses.
Sí.
És un altre
I
dels
necessito
temes que
tractarem.
Sol. Ah, que ningú et molesti. Que ningú no estigui per allà rondant, molestant.
Llavors, això no es fa així. No.
Segurament perquè, mira, és que ja passa com sempre en aquesta secció, que és una de les coses que a mi m'agraden, que es desordena.
Sí.
Perquè ara trauré un tema que tenia per més endavant.
Però... Mis disculpes.
No, però molt bé, perquè a mi m'agrada que sigui així la secció. Segurament tu, a través de la cuina, trobes una evasió.
Sí, tant.
Veus?
És el meu espai de pau.
Exacte, no penses, és allò que vaig comentar un dia aquí, que a mi m'agradava anar a un escape room per no pensar, tu aquesta sensació segurament la trobes cuinant.
Sí.
Veus? Ja està. Però de moment tenim una persona que sí que li agrada cuinar, una que no, Nina Agustí.
Jo diria que a mi sí que m'agrada cuinar. Deu ser perquè el meu pare és pastisser i sempre em va fotre la cuina directament. Amb 4 anys ja estàvem allà. Però m'agrada cuinar sense pressions. És a dir, si no t'agrada alguna cosa o tens manietes, mira, ja t'ho faràs tu mateix, saps? Però a mi que em toquis la recepta, saps?
No cuinis mai per Andreu González, també t'ho dic.
Exacte. Sí.
Ah, sí? Per què? Que és un maniàtic del menjar?
Una miqueta, sí.
Jo penso, mira, sincerament, penso que una persona... Un altre tema que col·loco aquí al davant ara. Una persona que no li agrada cuinar... Atenció al que diré, Com per exemple a mi... no pot anar exigint coses als altres amb el tema del menjar. T'ha d'agradar tot i has de menjar absolutament de tot.
Ara.
Perquè a mi, per exemple, hi ha coses, no sé, els cigrons, la botifarra, són coses que especialment no m'agraden. No m'ho demanaria si ara em fessin triar, no m'ho cuinaria si m'ho he de fer jo perquè no em ve de gust, però, en canvi, si jo, que sóc un salvaàpats de nassos, salvaàpats, això hauria de ser una tribu urbana, un salvaàpats. Vius la vida i vius el moment.
M'agrada molt això.
Els salvaàpats. Tu has d'anar salvant els àpats. Hi ha un dinar, un sopar, i tu els has de salvar com sigui, perquè no t'agrada cuinar. I llavors és el tema del tàper de la mama, un altre dia anar al restaurant a menjar un menú barat, buscar aquella oferta, un dia un entrepà vegetal per fer veure que menja sa, però llavors no et pots posar, com dirien en castellà, estupendo.
No
et pots posar estupend, que seria en català, perquè si un dia vas a casa de la mama i et fa una botifarra amb cigrons, encara que no t'agradi, no pots exigir.
Clar.
Perquè no t'agrada cuinar i t'ho han cuinat per tu. Per tant, una persona que no li agrada cuinar ha de menjar absolutament de tot.
Sí.
Ara.
Tu, Núria, què tal aquest tema?
No m'agrada cuinar.
Tampoc.
Ah, no m'agradi jo.
De fet...
Perquè cuines bé, tu, Núria.
No. Jo?
Sí.
Núria?
No?
A veure, sempre
sí,
t'hem enganyat, Joan. Sempre
no,
que,
però m'ha ensenyat fotografies de sopars, cafès...
Sí,
bé,
això és la meva àvia, Joan.
Bueno, a veure, organitzar un picoteo, ara no sé com es diu en català. Un
pica-pica, sí.
Un pica-pica.
Un pisculabis.
Clar que en sé, perquè és posar-ho plats ben mons. Però això que em pregunto és que no en sé massa i tampoc tinc massa temps per aprendre'n. Durant el confinament vaig intentar fer pancakes, no? El confinament tothom... Vaig intentar-ho i em van sortir supersalats.
Salats?
Sí, perquè havia de posar una culleradeta de sal i vaig posar un culleradot. I què passa? Que el vaig provar i tal, i com va entrar per la boca va sortir. Llavors vaig dir, denego d'aquest tema perquè no és lo meu. Escolta'm, lo meu és més la ràdio.
Els dolços són molt més difícils de cuinar,
sí.
Mira, una intervenció de la Núria Ros, que ha estat un minut d'antena... Sí. Aproximadament ha tret tres temes interessantíssims.
Sempre ho fa, això.
No, el primer, i per mi cabdal, és, i m'ha fet molta gràcia, una persona que posa uns talls de fuet en un bol, que posa uns daus de formatge en un bol...
Això no és cuinar.
Això no és cuinar.
No.
Això
no
és que hi ha gent... És de curar.
No us enganyeu.
És que hi ha gent que s'ho pensa, eh?
Sí, hi ha gent que s'ho pensa, correcte.
O una persona que fa una hamburguesa... Jo tenia un company de pis que es fotia una hamburguesa... Ah, perquè els que no cuinem, els que no ens agrada cuinar, abusem dels processats. Error.
Correcte.
Error. Sí. També arribem abans a temes com el colesterol i problemes... Sí, és així. Els que no cuinem ens passa això.
Sí.
Mira, l'Andreu... L'Andreu es feia una hamburguesa cada dia per sopar i jo sentia que anava dient, ho diu cuinar. Això no és cuinar, ho diu cuinar, anava dient.
Ho deia així?
És que jo, si pogués,
ho diu cuinar.
Ho diu, sí, ho diu, és que costa dir-ho i fins, ho diu, no? El tio si es posava... I tu, no ho deia perquè tu... Ho deia per ell, però tu senties i dius, hòstia, realment aquest tio passa molt malament, però s'estava fent una hamburguesa, això no és cuinar.
No.
No fotem.
Això no és cuinar.
I deia, si jo pogués... tapiaria la cuina, deia.
Ara.
Li agradaria ser multimilionari per poder anar cada dia al restaurant. Sí, de fet, conec un tio, també, mira, un altre, és molt bo aquest, que el tio va arribar a un acord amb un restaurant perquè li fessin un preu d'amic anant-hi cada dia, adquirint el compromís d'anar-hi cada dia a dinar.
Bona aquesta, eh?
Sí, i li fa un preu especial, no sé exactament quin és, però podem pensar que potser són 4 euros al menú. Llavors tu multipliques això pels 30 dies que té el mes.
Clar.
Bé, no sé si el restaurant algun dia tanca, fins i tot. I després, a la nit, un entrepà i un préssec. I fora, tu.
Boníssim.
I fora. Perquè el salvar àpats...
Però un entrepà cada dia, compta aquí, eh?
Compta.
I més per sopar, eh?
Això et destrossa l'estómac.
Però és que ser un salvar àpats i l'Andreu...
Bé, Andreu ja està picant.
L'Andreu que és...
Ja està picant.
Sí, ara mateix, una galeta.
Sí, ell que també és un salvar àpats.
Deixa això, que aquestes galetes són per després, ja ho direm.
I a més, van malament per la salut.
Ara.
Massa sucre, Andreu. Doncs això, ser un salvar àpats...
Que no em porta, diu el Rafa, eh? Diu el Rafa que no porten sucre, aquesta
galeta. És l'aniversari del Rafa.
Sí.
Tenen panela.
Aquesta cosa nova que han inventat.
Exacte. Doncs ser un salvar àpats és una tasca molt dura, molt més del que sembla. Molt més del que sembla. I no ho dic per fer-me la víctima.
T'ho posen molt seriós, eh?
No, és que és una tasca molt dura. Llavors, durant l'època de la pandèmia, un altre tema que ha tret Núria Ros. Aquí, per nassos havies de cuinar.
Sí.
Llavors jo vaig trobar una cosa que em va semblar sensacional, i és que realment cuinant em passava això que tu dius, que m'abadia.
Clar.
I vaig pensar, és interessant això, però clar, vaig descobrir altres coses que m'han fet renegar del tema de la cuina, i és que per fer un àpat que tu t'hi passes allà 45 minuts, un sofregidet, no sé què... Sí. Després te'l menges en un minut.
Sí.
45 segons, és que jo 45 minuts de feina per un minut d'ingesta.
És que jo sóc dels que crec que... I ara em diràs finolis, eh? Hi ha una persona d'aquesta ràdio que sempre em diu que sóc un bon vivant, un gourmet, un sibarita. Jo crec que la qüestió és tampoc menjar-s'ho en un minut.
Clar.
Allò s'ha d'assaborir.
Però sí, però tu saps que sí, però sí, això potser per tu, per un mateix sí, però si tu fas un dia un dinar, organitzes un dinar a casa, i fas un gran àpat, i el
col·loques... No, allò dura 5 minuts i mig.
La gent actua com un gos famèlic.
Sí.
Les persones som gossos famèlics.
Correcte.
Quan anem a menjar a algun lloc, devorem, deglutim.
Deixa'ls dir una cosa que mai la gent diu en públic, però ho sap tothom, i no ho diuen per vergonyeta.
Quina?
Gent gran. Prou de tàpers. Prou de tàpers, endur-se el menjar a les cases.
Sí.
Que nosaltres anem a casa l'àvia a endur-nos tàpers, però que la gent gran també ho fa, això.
Sí. Tant si ho fan.
Home.
A la línia del que deies tu d'endrapar tanta estona, la meva àvia, que ara diumenge cuina per la família, no? I sempre ho diu i es queixa... Ostres, porto tot el matí cuinant, fent un plat elaborat que es desmarqui una mica del dia a dia...
Us ho heu fotut en un minut.
I no teniu ni els pip de dir-me que bo que està... saps? Oh. I us ho mengeu tan ràpid que ho normalitzeu. Clar. I això porta molta estona.
Molesta, perquè, això també,
perquè aquesta persona, sí. perquè aquesta persona està tot el matí cuinant, però l'altra ha anat a jugar a pàdel, potser.
Correcte.
Després ha anat a prendre una cervesa amb els amics, s'ha presentat allà i s'ho ha trobat fet.
Ui, els que juguen a pàdel, un dia en parlarem d'aquests que juguen a pàdel.
S'ha de ser agraït, amb això.
S'ha de ser agraït.
És que tanta estona cuinant i de cop i volta... Ja està, ja ens hem fotut tot i... No, no,
el simple fet de dir, ostres, que bo, iaia, no? En el meu cas, està boníssim.
Sí, sí, no costa res. Després també hi ha una cosa, que és que això que comentàvem, no? Dels l'hora cuinant per després menjar-se en un minut, a mi m'abocava, perquè, clar, després m'entrava una sensació de buidor i de depressió, pràcticament. Dic, però si he estat una hora cuinant això i m'ho he fotut en un minut i ara miraves l'hora i deies, però si d'aquí 4 hores m'he de fer el sopar.
De depressió.
Trobo que els àpats, pels que cuinen... tu que cuines, per exemple, no s'ajunten molt? El dinar, en realitat, està molt a prop del sopar. El dinar està molt a prop del sopar. Sí. A mi em desesperava, això.
Sí,
acabaves de dinar, havies estat una hora fotent el dinar i ja arribava pràcticament l'hora de fer-te el sopar.
Sí, sí, sí.
Era horrorós. I això és com... Recordava coses com el dia que vaig anar a esquiar, només hi he anat una vegada a esquiar, era el mateix, per arribar fins allà, posar-te tot allò, el telecadira, per després fer una baixadeta d'un minut.
Mm.
Era el mateix. O quan t'estàs...
Veus, amb l'esquí sí que em passa.
Veus, és que és el mateix. O estàs en una discoteca i t'entren ganes d'anar al lavabo a fer pipí i has de fer una cua descomunal per després fer una pixadeta que dura un minut.
Sí, 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 va així.
És que és el mateix, si us
perdona, i avui estic molt sincer, eh? I em perdonareu. I mai a la discoteca aquesta, i em perdonareu per la imatge, has mirat cap avall i li has preguntat... escolta'm, no tenies tant... Saps?
Sí, sí, sí.
Doncs treu, home, treu, i no.
Coses
quotidianes, era aquell rajolí.
Exacte, era un rajolinet.
És que és un clàssic.
Però que no te'l podies aguantar, el rajolinet.
Això passa a partir de certa edat.
Sí.
Us aviso.
Sí,
A partir de certa edat, creus que has d'anar molt al lavabo.
A mi em passa, ja.
T'ho juro.
Benvinguda.
Unes gotetes.
Sí, res.
Benvinguda.
No, i després també hi ha tot el tema aquest. Ara ja entrem en un... ens endinsem en un sector que m'agrada molt, que és el tema dels programes de tele,
cuina,
de cuina. Home. Perquè a la gent, majoritàriament, crec jo, sincerament, crec que no li agrada cuinar, o com a mínim a la gent del meu entorn, guanyaria per un 80% els que no els agrada cuinar. Llavors, jo veig que els programes de tele de cuines, sempre, però des que jo era petit, tenen un èxit descomunal. Quan jo era petit em feien un molt famós que es deia Con las manos en la masa.
Home.
Aquest programa tenia una audiència, d'acord que hi havia menys canals i tot, però era un programa d'èxit. Després, el Bona Cuina de TV3. Ara el Cuines del Mac Ribas és un èxit total. Cada dia és líder d'audiència.
Sí. Mm.
El Joc de Cartes, Masterchef.
I l'Arguiñano.
Sí. L'Arguiñano.
L'Isma...
Que ara en parlarem de l'Arguiñano, sí. Núria, dins de l'encàrrec.
L'Isma Prados, també.
Isma Prados,
que...
el mític Isma Prados, també. Estem parlant de programes líders d'audiència parlant sobre cuina. I us heu fixat que passa una cosa que és molt interessant? Que estan cuinant coses que tu no tastes. Estan cuinant coses que tu no tastes.
Però gairebé olores, eh?
Sí, però t'estàs guiant moltes vegades, acabes dient, oh, que n'és de... com m'agradaria menjar-me aquest plat?
Sí.
Per l'aspecte.
O també te'l posen a una hora que tens gana.
Ah, correcte. Exacte.
Correcte.
Jo,
però és molt bo perquè tu no estàs tastant aquell plat i llavors simplement és una fantasia que és com el que passa a la vida amb altres temes.
Correcte.
Les famoses fantasies. Coneixes algú i comences a tenir unes fantasies i després potser aquella persona... com passaria amb aquest plat... Hi havia una vegada que vam fotre una paella, vam fer una paella, i és el que comentava la Núria del plat aquell que ella va fer un dia. Una paella, l'aspecte era meravellós, unes gambes, un arròs... I després, quan el van posar els plats, tu comences a fantasiejar, com si l'haguéssim fet el Joc de Cartes, i dius, hosti, això és boníssim.
I era normal.
I després no.
Ah.
És que era salmorra.
Uix.
S'havien passat... Era dolentíssim.
Uf.
I això passa a la vida... amb altres aspectes que no és la cuina. Tu coneixes algú, té un aspecte meravellós, et fascina...
Sí.
Comencen les fantasies i després quedes amb aquesta persona i estàs salmorra.
Sí, sí.
O al contrari, insulsa. És igual, saps? Vull dir, no t'agrada. I, en canvi, l'aspecte, i això passa amb els programes de cuina, tenen molt d'èxit, però tu no tastes aquells plats. Per què? Perquè ens agrada fantasiejar les persones.
Sí, senyor.
I perquè t'ho ha de dir Marc Ribas, brutal. Si no diu brutal...
Aquesta és l'altra.
Tu tenim un problema.
Tu li acabes entregant... No, és que és molt interessant això que has dit, Nina.
Sí,
perquè
sí.
Tu li acabes entregant el teu criteri a una persona. Això també és molt bo. Tu li entregues el teu criteri, per exemple, al Marc Ribas. O si és un programa que hi ha diverses persones menjant plats, li entregues el teu criteri a la persona que et cau millor pel que sigui. I si aquella persona diu que allò és una porqueria, allò és una porqueria. Sí. I tu no ho has tastat, amic meu.
Masterchef passa, eh? Quan el jurat no està d'acord. Passa.
Clar.
Passa, passa.
I tu no... Masterchef i a casa, també.
I tu no ho has tastat i et posiciones al costat del que et cau millor. Et roba el criteri. O tu li cedeixes el teu criteri. I això és molt interessant. Mm-hmm. Perquè això, tornem-hi, és una cosa que també passa a la vida. Si es discuteixen, Déu no ho vulgui, la Núria Ros i el Joan Trias tenen una discussió dins d'una sala, posem, i surten, i tu no saps què ha passat, el Joan t'explicarà la seva versió, la Núria t'explicarà la seva, i tu et posicionaràs al costat del que més t'agradi o del que més et convenci en aquell moment.
Jo ja et dic que he perdut abans d'entrar a la sala.
però tu no sabràs la veritat d'allò.
No, clar, clar.
És el mateix
clar.
Que amb els plats aquests que cuinen en aquests programes.
I una cosa, ara que parles de cuinar, a mi em ve el cap. Jo, per exemple, aquí a Barcelona tinc una microcuina. Mm-hmm. Rotllo, cobres les mans i toques les dues parts de la cuina. Llavors, per cuinar bé,
sí.
també has de tenir espai, també has de tenir calés, també has de tenir temps.
Sí, senyora.
Clar, nosaltres que tenim un horari molt agraït, però que ens implica estar aquí tot el dia, arribes a casa i el que no et ve de gust és posar-te a fer el gran plat de creació. Clar. Et ve de gust fer-te uns macarrons i posar-los al tàper per l'endemà. Llavors, s'ha de tenir temps, s'ha de tenir també diners, depèn de quina recepta vulguis fer, i espai, eh? Molt important l'espai. I ganes de netejar després.
Exacte, esforç.
Però tu ho has dit, el temps és primordial.
Sí, no, mira, saps què et diré?
El temps és primordial.
Ara mateix, ma germana i jo estem soles a casa, val?
Epa.
Ens partim, ella fa els dinars i jo faig els sopars.
Ah, veus? Mm.
Ahir li vaig fer el sopar que volia.
Bona aquesta.
Doncs no veus tu el problema que quan va arribar?
Perquè no li va agradar?
Ja he canviat de decisió. No vull un plat tan fred, ho vull més calent. Jo,
oi.
Mare meva,
escolta.
Això és lleig.
Jo, per exemple, si ara miréssim els meus últims 500 sopars,
sí.
i això és real...
500, has dit?
Els últims 500 sopars de la meva vida sortirien, per exemple, 375 truites a la francesa.
Ui!
És així. T'ho
juro.
És que per sopar és...
I, a més, i jo pensava, això és molt dolent, perquè no es pot abusar tant de l'ou.
Ah, si no,
l'ou es veu que és molt bo.
Ara és molt bo. Sí. Hi va haver una època
això
que
canvia,
no.
Això canvia. La sal és bona, ara és dolenta, en fi, unes coses...
Anem per modes, Joan.
Sí. Era dolent l'ou.
Sí.
Ara no, ara és bo. I ho va dir Luis Enrique, que se'n fotia 6 o 7.
Sí,
I vaig pensar, si Luis Enrique es fot 6 o 7... Endavant, tu.
Ja et veia jo una mica de cara, Luis Enrique.
375 sopars de truita a la francesa dels últims 500.
Déu-n'hi-do.
Això és bestial.
Compte,
ara, què passa? Que si vosaltres un dia veniu a casa meva i us faig unes truitetes, us encantaran.
Clar.
Perquè en tinc la mà trencada. Eh?
Ara.
Això és veritat. Ara vull entrar dins de l'encàrrec. Avui el farà la Núria Ros. I és sobre tots aquests temes que comentàvem ara dels programes de tele
sí?
relacionats amb la cuina, que a mi em fascinen perquè no puc entendre el seu èxit. Anem a l'encàrrec.
Som-hi.
L'encàrrec.
Núria Ros, va, què ens portes avui?
Mira, no fem spoilers. Avui a l'encàrrec començarà així, va.
Apunta y toma nota, esta es mi canción.
Això és Arguiñano.
Sí.
Veus, Arguiñano?
És boníssim. És un showman.
Sí.
És un showman.
És cultura espanyola, això ja.
Fusiona les dues coses.
Va, anem a l'encàrrec, que jo després vull comentar una coseta també d'això.
Val, doncs posem aquesta cançó perquè heu de saber que l'emissió del programa de Cocina Abierta del 28 de setembre del 2022 ha aconseguit, atenció, la millor quota de pantalla de la seva història d'Antena 3.
Compte.
Amb un 21,2%, 1.052.000 seguidors i 1.509.000 espectadors únics. Home!
21,2% de share?
És que això és molt gros.
És més que un Barça Madrid, això.
No, i més l'any 2022.
Clar.
Que arribar al 2... O sigui, arribar a les dues xifres, la primera que comenci per dos, és molt difícil.
Sí.
Recordo quan fèiem un petit incís d'allò d'abuelo cebolleta dels meus, quan treballàvem al club...
Sí, ui, al club.
Estem parlant de fa molts anys,
Albert Home, eh?
Estem parlant de l'any 2008, crec que era, o 2007, aquell programa justament. Clar, hi havia un paper penjat a la redacció amb el rècord d'audiència que havia fet el club, i era un 30.
Ep.
Però clar, estem parlant...
Un 30 és una borrada.
Clar, però estem parlant de l'any 2008.
Clar,
va passant el temps, ara actualment fer un 21% d'audiència,
sí,
un programa de cuina,
no, Antena
3, a més,
sí.
És bestial, eh?
Clar, però què va cuinar, no?, aquest dia, perquè...
Bona.
Doncs el Basc va cuinar dues receptes delicioses, arròs caldós camperol...
Oh, que bo.
Oh,
sí.
Sabeu fer, vosaltres?
No.
Arròs caldós, sí.
No arribem
camperol,
tant,
no ho sé.
I flam parisenc. O més conegut com el flan pastisser, que el va elaborar la seva germana, l'Eva Arguiñano, que també és una mítica de la cuina.
Tots col·locadets allà. Sí. Ara també hi ha el fill.
Jo els dolços els deixo per la Nina, jo ja dic que els dolços no m'hi dedicaré.
El flan pastisser són uns postres d'origen francès, per qui vulgui saber una mica més, que el que acaba sent és una mescla entre pastís i flam amb el gust de crema pastissera i aroma de vainilla.
Bo, això.
És que ara ja és hora de berenar, eh?
Sí, ara m'ho fotria.
I res, tot això ens fa reflexionar sobre què tenen, no?, els programes de cuina. Per què Arguiñano és l'estrella d'aquest tipus de programes?
Pel que ha dit ell.
Jo crec que és un showman.
Sí, clar, exacte. La seva gràcia.
Acudits, fa que t'enganxis i que... Cuinar unes llenties sigui la cosa més meravellosa que t'ha passat durant...
Sí, és divertit.
Arguiñano, segurament, si fes un programa de mecànica, també tindria èxit. Sí. Si fes un programa de costura, tindria èxit.
Sí, és la posada aniria... d'escena que té, no?
Exacte, aniria alternant el que fa amb els seus acudits, de fet... S'ha intentat moltes vegades fer aquest mateix sistema amb coses que no siguin de cuina.
Sí.
Programes de temàtiques concretes, amb un graciós, però no sempre s'és tan graciós.
No és l'Arguiñano.
Exacte.
Correcte. No.
I també s'ha de dir que amb el tema aquest dels que... Segurament aquest arròs camperol era bo, perquè un dia vaig tastar unes carxofes que havia fet el Raül Balam, que va venir un dia aquí, també el fill de l'arròs Calleda, que cuina el planta baixa i tal.
Sí.
I un dia va fer el plat aquest i jo pensava, avui per primera vegada tastaré el plat que ha fet un cuiner a la tele.
Ara.
I podré comprovar si això realment és bo
ara.
O si no ho és.
Això et volia preguntar. Aquells plats que feu allà, qui se'ls menja?
Jo vaig menjar l'altre dia. L'altre dia, fa 3 o 4 setmanes, em vaig fotre unes carxofes que havia fet el Raül Balam.
Bones.
Ei, us ho juro, bestials.
Sí,
Com diria, com ha dit la Nina abans...
Brutal.
El brutal del... No, i allà vaig pensar, doncs potser no hi ha tanta trampa aquí. Amb el tema aquest de les cuines a la tele. Que jo pensava, que allò està fet de qualsevol manera. No. Allò era realment una delícia. Era deliciós. Vull dir que, hi ha tot aquest tema, no?, de la cuina a la tele i de poder tastar el que han fet ells, el que dèiem abans, que tu des de casa no ho tastes i t'has de guiar pel que diuen els altres.
Clar.
Que és una cosa que la vida passa molt també i que no hauria de ser així. Hauríem de tenir tots la nostra personalitat.
Sí.
Però la personalitat moltes vegades és... està fet amb materials de molt baixa qualitat.
No hi ha més cosetes, va.
Res, només ens preguntàvem per què enganxen tant aquests programes. Doncs algunes dades de joc de cartes.
Ah, també.
El 9 de novembre del 2022, Marc Ribas buscava el millor restaurant de calçotada de Madrid.
Home.
No sé si us en recordeu.
Sí.
I el programa, aquest de buscar calçots a Madrid, doncs va liderar amb contundència amb 529.000 espectadors i alerta, un 27,6 de quota, la millor de la seva història. És que els calçots són el millor que hi ha.
És que Déu-n'hi-do.
I a Madrid era curiós.
Dues cosetes, abans de marxar i arribar a les 5 de la tarda. La primera, jo crec que s'està perdent una mica allò de les mares quan els hi preguntem una recepta i ens diuen, nen, posa-li una miqueta de sal. I els diuen, una miqueta què és? No ho sé, una miqueta.
A
ull.
Sí.
Allò de a ull. Després... Això s'està perdent.
Sí.
I em posa molt nerviós. No sé, es posa molt nerviós.
Posa molt, el moment de la sal és un moment de
la
una
sal,
gran tensió.
De...
Sí, ara tot està medit.
Ara tot està medit.
Sí.
I la segona, no sé si... Fer calçotada és cuinar o no?
Home, sí, té la seva tècnica.
Sí, té la seva tècnica, perquè et poden quedar al seu punt, eh?
Val.
Perquè de vegades estan...
I si t'atreveixes, el que diu la Nina, fer la salsa romesco.
Ho faré.
Sí, però clar, ara es fa que la salsa romesco la porten feta, ja.
No, doncs
no. La salsa romesco s'ha de fer.
Ho farem públic, això. Bueno, ja ho vam fer públic algunes setmanes. Aquest equip...
Farem
calçotada.
No fotis.
David Balaguer, vens o no?
Sí, quin dia és? Espera, clar.
És un diumenge.
Ah, sí?
Ha de ser un diumenge.
Sí? M'hi apunto, tu.
En Joan cuinarà, la Nina cuinarà, en David cuinarà, jo m'ho miraré.
Em diuen el 5 de març.
Mira d'aquell llista.
Fent una cerveseta.
Està molt bé que em diguin el 5 de març, perquè és a casa meva. És el 5 de març. Sí.
D'acord, 5 de març. Ah,
te l'apuntes, eh?
Sí, me l'apunto.
Ens veiem allà?
Sí, i tant. Però serà a casa teva?
Sí.
D'aquí de Barcelona?
Sí.
Ah, perfecte.
Sí, farem calçotar de tot l'equip de la caravana.
A casa teva és allà on vam anar una vegada?
Mira, Esther, que ja s'apunta també. Ah, és allà on vam anar una vegada.
Ara ho has dit públicament i haurem de comprar 2.000 calçots.
David Balaguer, t'espero a calçotada, però on t'espero és ara a les 5, amb els tribuneros, per comentar tot l'esport d'actualitat. Nosaltres cada moment ho deixem aquí, us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem amb els tribuneros a acabar aquesta caravana d'avui. Va, fins ara.